Són les 8, molt bon dia a tothom.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Són les 8 del matí d'avui dimarts 1 d'abril del 2025. Aquest matí tindrem sol al Baix Empordà, ja ha sortit el sol fa una mitja hora, però a la tarda els núvols aniran augmentant i al vespre podria caure algun ruixat. Les temperatures baixaran una mica, amb màximes que amb prou feines arribaran als 20 graus. Ara mateix a Palafrugell, de fet, hi tenim 12 graus, a Palamós 13 graus, a la Bisbal 11. Avui al Supermatí explicarem que els agents rurals alerten que estan creixent els corriols oberts sense permís als boscos de casa nostra i demanen una regulació per frenar aquesta pràctica que malmet la natura. També parlarem del programa de detecció precoç del càncer de colon i recte, que ha detectat 27 nous casos a la Regió Sanitària de Girona aquest 2024, però la participació al Baix Empordà en aquest programa continua sent baixa. Explicarem també que la Comissió Europea proposa cobrir fins al 80% de les inversions verdes que faci el sector del vi per reduir l'excedent i que Palamós posa a punt les seves platges durant la Setmana Santa amb un dispositiu especial de neteja i manteniment. Són les 8 i pràcticament 2 minuts. Ens escoltes a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Avui al Supermatí entrevistarem en Rafael Casas, que és editor de Lluny del Ramat i guanyador del 8è Premi Empordà de Novel·la per la seva obra El Moment. I avui, com cada dimarts, parlarem de llibres amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Això serà de seguida, però abans saludem els periodistes que ens acompanyen cada matí. Tenim amb nosaltres avui la Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Oriol Bernà, bon dia.
Hola, bon dia.
I jo mateix, que sóc en Dani Cortés.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Els agents rurals denuncien l'auge de corriols que s'obren sense permís als boscos gironins i demanen regular-ho.
El cap de l'àrea regional dels agents rurals a Girona, Ignasi de Dalmases, afirma que s'està malmetent la natura i erosionant el terreny. A més, han detectat que aquests corriols cada cop són més freqüentats i ho atribueixen al reclam que té Girona com a destí de cicloturisme.
El cribratge de càncer de colon i recte detecta 27 nous casos a Girona.
Tot i que gairebé 10.000 persones més que l'any passat han participat en el cribratge, la taxa de resposta continua sent baixa, amb només un 35,37% de participació. Al Baix Empordà la xifra cau al 31,64%, una de les més baixes de la regió. Els especialistes insisteixen en la importància de fer-se la prova per detectar a temps la malaltia, que és la més habitual a la demarcació.
Brussel·les vol cobrir fins al 80% de les inversions verdes que faci el sector del vi.
L'objectiu és ajudar a reduir l'excedent de vi i adaptar-se millor als efectes de l'escalfament global. Fins ara, aquest finançament cobria només la meitat dels costos, però les noves mesures volen donar més marge als estats per impulsar iniciatives sostenibles.
I Palamós comença la neteja de platges per preparar-les per la Setmana Santa.
L'actuació se centra a la Platja Gran, la Fosca i Castell, on s'han acumulat residus i restes vegetals arrossegats pel mar. Un dels fenòmens destacats d'enguany és l'arribada de grans quantitats de barquetes de Sant Pere, uns organismes marins inofensius que retiraran un cop s'assequin. L'objectiu és deixar el litoral a punt per Setmana Santa quan ja es preveu un augment de visitants.
Recordem que la setmana passada us explicàvem que aquesta neteja de les barquetes de Sant Pere està passant a molts punts de la Costa Brava. Per Palafrugell, per exemple, la setmana passada ja van començar totes les tasques per eliminar-la de les platges de Tamariu, Calella i Llafranc. I no ens movem de Palamós perquè el municipi ha reobert l'Avinguda de la Llibertat amb un nou carril bici.
L'Avinguda de la Llibertat de Palamós ja torna a estar oberta a la circulació després de diverses setmanes d'obres per incorporar-hi un carril bici. La reforma ha transformat el vial en un carrer en sentit únic i ha permès ampliar la xarxa ciclista del municipi, que ja suma 4 quilòmetres. El projecte ha tingut un cost de 500.000 euros finançats en gran part per la Generalitat i el Servei Català de Trànsit.
Dues notícies de Palafrugell. El municipi envia més de 100 bicicletes abandonades al Senegal a través del projecte Chevy. És una acció solidària per enviar aquest prop de 100 bicicletes al país africà. La policia local ha cedit una part d'aquestes bicicletes al projecte Chevy, que és una entitat que treballa per la igualtat d'oportunitats. Les bicicletes venen de robatoris o abandonaments i es poden reutilitzar si no les reclama ningú en 6 mesos. A partir de 6 mesos es poden reutilitzar amb finalitats socials i Palafrugell, doncs, envia enviat aquestes 100 bicicletes al Senegal. I Oxigen de Palafrugell, l'associació de comerciants, es reuneix amb altres associacions de comerç del Baix Empordà. La trobada va servir per compartir experiències, avaluar l'estat del sector i planificar les iniciatives d'aquest any. La comissària de l'exposició El despertar del mite, Gala Dalí, Bea Crespo, apunta que encara hi ha molt a dir de Gala i la seva relació amb la moda.
Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí després de donar més detalls d'aquesta nova mostra que recull els models més destacats de les tres exposicions celebrades l'any passat en col·laboració amb la Roca Village.
I l'economia blava creix un 6% i el volum de negoci de les activitats marítimes s'enfila fins als 111 milions d'euros.
L'estudi socioeconòmic del sector fet pel Departament d'Agricultura també xifra en 584 el nombre d'acadèmies nàutiques, centres d'immersió i centres nàutics existents, una xifra que representa un 15% més que el 2022. I tenen un pes destacat els centres d'immersió. N'hi ha 155 i representen el 27% del sector en relació amb el nombre total d'empreses.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Del Baix Empordà i també més enllà, perquè estan passant coses, per exemple, que Marine Le Pen ha estat condemnada a 4 anys de presó i 5 d'inhabilitació per malversació de fons europeus. La líder de l'extrema dreta francesa assegura que és una decisió política per evitar que es presenti a les presidencials del 2027. En tot cas, és una inhabilitació per malversació i corrupció. La Generalitat impulsa un pla per atreure científics dels Estats Units afectats per les polítiques de Donald Trump. És un programa que s'anomena Catalonia Talent Bridge i comptarà amb 30 milions d'euros i té previst incorporar 78 investigadors fins al 2027. 5 morts i 4 ferits greus en una explosió en una mina de carbó a Astúries. Tot apunta que l'accident ha estat provocat per una bossa de gas grisú. Wayne Griffith deixa la presidència de Seat i Cupra per emprendre nous reptes professionals. El substituirà temporalment Marcus Haupt, fins ara vicepresident de producció i logística. I han detingut un home per amenaçar de mort al president del País Valencià, Carlos Mazón, a través de les xarxes socials. L'acusat hauria enviat missatges intimidatoris durant 3 mesos al president de la comunitat del País Valencià. I pel que fa al temps, avui esperem un augment dels núvols progressiu al llarg del dia. Encara aquest matí farà sol, a partir de la tarda els núvols guanyaran terreny i de cara al vespre i nit no seria descartable algun ruixat, 4 gotes com a màxim. La temperatura baixarà respecte ahir amb màximes que amb prou feines arribaran als 20 graus. Vent de gregal a la mar, que anirà de baixa durant el dia, i demà dimecres, dia amb molts més núvols i possibilitat de pluja feble.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I el comentari del dia avui ens l'envia la Carme Fenoll.
Hi ha projectes que neixen d'una idea petita, gairebé d'una intuïció, i que acaben fent camí. Humanets va començar així, amb el desig de saber com es recorden, des de la mirada dels nets, alguns dels homenots de Josep Pla. Què queda d'aquells personatges il·lustres quan els filtrem a través de la memòria familiar? Què es manté viu en una anècdota, en una mirada, en una frase heretada? Avui, aquest projecte ja és un llibre que acaba de sortir a la venda a les llibreries i que recull 7 d'aquestes converses tan humanes com emocionants. Cadascuna d'elles és un petit exercici de memòria col·lectiva, una manera de fer més porosa la frontera entre la història i la vida. Però aquest camí no l'he fet sola. Vull agrair profundament a la Fundació Josep Pla, que des del primer moment va creure en la idea, i també a Ràdio Capital, que m'ha acompanyat des del principi, i molt especialment al Miquel 40 per l'empenta, la generositat i la complicitat. I no només m'hi van escoltar, m'hi van obrir un espai. Les converses dels humanets es poden escoltar a la web de Ràdio Capital, que ha estat una finestra des d'on compartir cultura, memòria i veu pròpia. Vull donar les gràcies també als 21 humanots i donasses amb qui he comptat per fer el llibre i a tot l'equip de La Campana, Penguin Random House, per fer-me confiança. No sé si això passa sovint, però tinc la sensació que les millors idees arrelen quan algú t'escolta amb atenció. Gràcies, doncs, per escoltar-me i gràcies als nets i netes que heu volgut recordar els vostres humanots amb mi. Sense vosaltres aquest llibre no hauria estat possible. Us convido a la presentació del proper 12 d'abril a les 6 de la tarda a la Fundació Josep Pla de Palafrugell.
Gràcies, Carme Fenoll. Ara, de seguida, aquí al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i també en emissió amb Ràdio Bisbal, entrevistarem el guanyador de l'últim Premi Empordà de novel·la. Però abans, posem-hi música, perquè aquesta matinada ha tret nova cançó, dues noves cançons, la Miley Cyrus. Una d'elles s'anomena Something Beautiful, ja la sentim de fons, i acumula pràcticament 1 milió de visualitzacions en molt poques hores a YouTube. Escoltem Something Beautiful de Miley Cyrus. Tell me something beautiful tonight. Until your lips turn blue. Said I don't want to talk about it for too long. Baby, now I think I do.
Per matí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És la Miley Cyrus, és la seva nova cançó, ha sortit fa molt poques hores, ja podeu escoltar-la a totes les plataformes. Es diu Something Beautiful, té aquest aire dels 90, i la idea és que segurament serà un èxit espaterrant, com tot el que treu la Miley Cyrus.
Super matí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
El Premi Empordà de Novel·la ha donat a conèixer el guanyador de la seva 8a edició, després de, que l'edició passada quedés deserta. El jurat va atorgar el premi a Rafael Casas, editor de Lluny del Ramat, en aquesta 8a edició del Premi Empordà de Novel·la per la seva obra El Moment. I per parlar del llibre i del procés de creació, ens visita el seu autor, en Rafael Casas. Bon dia. Ara sí, podem saludar en Rafael Casas. Molt bon dia.
Bon dia.
Com comença l'obra guanyadora d'enguany del Premi Empordà de Novel·la, El Moment, que això, ha estat el guanyador de la primera, de la 8a edició?
Bueno, comença a partir d'uns fets que, com són l'apagada tecnològica i elèctrica a nivell mundial, i des d'aquí doncs neix la narració, no? Neix, seguim un seguit de personatges que s'han d'espavilar en aquesta nova situació.
Uh-huh. Per tant, un present apocalíptic. T'has inspirat en algun fet de l'actualitat, alguna cosa que et preocupi de l'actualitat per situar els personatges en aquesta etapa vital?
Bueno, com totes les ficcions especulatives o distopies que en diuen, sí, neixen d'un temor, no? Neixen d'un seguit de coses que els escriptors després aboquem en els escrits. I, bueno, avui en dia aquesta dependència tecnològica que tenim tots, sovint ens preguntem on ens portarà això. I jo, doncs, dono-te una resposta, una possible resposta, i la deixo perquè el lector després la consideri o no.
En tot cas, per què t'inspires en aquest fet apocalíptic per donar l'inici a la novel·la? Què és el que vols explicar? Hi ha algun missatge de fons?
Bé, sí, home, no és només una novel·la apocalíptica d'aventures, tipus Hollywood. És també una crítica de fons social i és també doncs, un toc d'alerta i també hi ha una mica de lo que seria la filosofia de la vida, no? Com ens estem prenent la vida actualment, aquesta societat que avui en dia sembla que es manté una mica com un castell de naips, no? Que qualsevol cosa la pugui fer trontollar. A més, mirant al nostre voltant, llegint cada dia les notícies, escoltant la ràdio, mirant la televisió, veiem les desavinences que hi ha socials i les diferències que hi ha en tot, no? Aquesta mena com de soroll de fons lleig que tenim tots la percepció que hi ha, no? Que hi ha alguna cosa. Doncs a partir d'aquí és quan jo he creat aquesta trama.
Mm-hmm. Per tant, podríem dir que els fets que condueixen a la trama, no? A aquesta situació postapocalíptica que expliques en El Ramat, en El Moment, podríem dir que podríem trobar-hi algunes similituds amb la situació actual o circumstàncies similars?
Bueno, de apagades generals com la que jo descric en el llibre, a nivell mundial no n'hi ha hagut cap, però sí que és veritat que n'hi ha hagut en els darrers temps de blackouts, que en diuen, de apagades importants que han deixat ciutats senceres sense energia elèctrica, o que fins i tot en un moment donat va haver-hi una apagada, una falla energètica que va deixar bona part de les defenses militars estadounidenques una mica, com es diu actualment, a peu de carrer, els va deixar en calçotets, no? Mm. Llavors, aquesta dependència, aquest tenir les coses al núvol, no? El núvol, que és una cosa doncs, que no deixa de ser, doncs, que tens les teves dades emmagatzemades en un servidor a Kuala Lumpur, per exemple. Aquesta mena com de fragilitat d'informativa i aquesta fragilitat de que tot el que fem, encara que no ens en donem compte des que ens aixequem al matí, depèn de l'energia, sobretot de l'energia elèctrica, i depèn d'aquestes comunicacions tan delicades i tan entrellaçades entre elles, doncs és el que m'ha portat aquí, no? És una situació que estem vivint i el que jo proposo és una possibilitat de tantes altres.
Estem parlant amb en Rafael Casas, que és editor de Lluny del Ramat i que ha guanyat aquesta nova edició, aquesta 8a edició del Premi Empordà de Novel·la. Continuem parlant de la novel·la, però m'agradaria també saber com ha rebut aquest guardó, quan ho vas saber, si t'ho esperaves i això que implica per tu.
Esperar-m'ho no m'ho esperava. La veritat, com que és una novel·la que, diguem, no és una novel·la violenta, no és una novel·la de mal rotllo, però tampoc és una novel·la que sigui políticament correcta o que estigui una mica emmarcada en tot el que és considerat ben pensant, no? Vull dir, els seus... és el que hi ha, està escrita tenint en compte doncs, l'evolució del caràcter humà quan s'enfronta a la supervivència, i evidentment hi ha violència, hi ha patiment, i per això no m'ho esperava, no? Perquè és una novel·la crua. I saber-ho, bueno, a mi m'ho varen dir-ho una mica abans, evidentment, perquè és clar, quan donaven el premi era important que hi fos.
Havies de ser, no?
Però, esclar, que no fos que donessin el premi, jo no hi hagués anat. Però la veritat és que estic molt content, evidentment encantat de la vida, i més siguent un premi d'aquí, no de casa. O sigui, en Joan Pordanès, doncs, el primer premi que guanyo a la meva vida, la veritat, que sigui d'aquí de l'Empordà, doncs és una doble satisfacció.
Volem conèixer-te més a tu. Si no m'equivoco, aquesta serà, quan surti publicada, la teva cinquena novel·la?
Sí.
Però a la vegada ets dissenyador gràfic, ets escriptor, evidentment, i ets editor, també, perquè ets l'actual director de Lluny del Ramat Edicions. Explica'ns una mica tot la teva trajectòria en l'àmbit de la literatura, combinant aquesta vessant escriptora i la vessant d'editor.
Bueno, escriure jo he escrit des de sempre. O sigui, jo amb 11 anys ja vaig escriure la meva primera novel·la, no era allò que tens el cuc que et rosega per dins, el cuc de la literatura. Ara, vaig estudiar disseny gràfic, vaig estar molts anys treballant com a dissenyador gràfic. Això també em va portar a contactar amb el món editorial, perquè com a dissenyador gràfic doncs maquetava o dissenyava portades. Vulguis o no, doncs, combinant les dues coses, el fet d'aquesta passió per l'escriptura i el fet de conèixer de primera mà, no, els intríngulis, els interiors de lo que és la creació d'un llibre, va arribar un punt que vaig pensar, doncs, per què no unir les dues coses. I tenint l'experiència com a escriptor, l'experiència de que la dificultat de poder publicar, no? Perquè, vulguis o no, se publiquen molts de llibres, hi ha molta gent que envia manuscrits a les editorials van col·lapsades, doncs vaig pensar que seria una bona idea, doncs, ajuntar, per una banda, la meva feina i, per altra, doncs, la meva afició, i crear Lluny del Ramat Edicions i d'alguna manera donar a conèixer aquestes veus, aquests escriptors i escriptores que tenim molt a prop de casa nostra i que ho fan realment bé. I aquest va ser el naixement de Lluny del Ramat Edicions.
És editorial especialitzada en narrativa de ficció en català.
Correcte, sí, sí.
Ens pots parlar d'algunes de les obres o quin és el perfil d'autors que editeu?
Bé, en el nostre catàleg sobretot hi ha autors de gironins i barcelonins, perquè és el que tenim més a prop, però aquest any, per exemple, doncs inaugurarem la nostra... Ens anirem una mica més enllà i publicarem dos llibres de dues autores tarragonines excel·lents. I, bueno, en general, la idea és publicar autores i autors que escriguin en català, perquè també tenim un autor que és valencià i escriu, per tant, en valencià, i que siguin, sobretot, doncs, històries potents, originals, amb una escriptura, doncs, personal i sobretot, que sigui quelcom que nosaltres ens agradaria trobar, doncs, a les prestatgeries d'una llibreria. Publiquem només, com tu has dit, narrativa de ficció, no publiquem, doncs, conte infantil, ni poesia, ni... més que res, perquè tampoc hi entenem. La nostra especialitat és la narrativa de ficció. I, bueno, la veritat és que estem tenint una bona acollida entre lectors i escriptors. Per donar un exemple, doncs, tenim el catàleg de publicacions ple fins a mitjans de 2026.
Ah.
O sigui que, sí, no, molt bé. I tots, doncs, són autores i autors, doncs, diguem-ne quilòmetre zero des del moment en què són tots, doncs, catalans, no? Bueno, la idea és donar qualitat al lector i donar quelcom de diferent, una mica de literatura als marges, que no marginal, sinó literatura una mica fora del que són els estàndards, les modes, les corrents estilístiques, no?, que ens aporten sempre a trobar el mateix.
Mm-hmm. les teves, ara passant a parlar de les teves obres, les teves anteriors novel·les són Les portadores, El nen que volia ser assassí, La platja de les tríbies, BZD i ara El moment. De La platja de les tríbies, he llegit, hi ha un article del diari de Girona que diu que hi aboques la mala bava per la destrucció de la Costa Brava. Explica'ns-ho.
Sí, una mica sí, una mica força sí, perquè de fet és una història que transcorre amb un impàs de 30 anys, entre la primera part que succeeix als anys 70 a la Costa Brava i concretament a Palamós, perquè jo sóc palamosí i esclar, és el que conec, i llavors 30 anys després aquests mateixos personatges com han evolucionat, no? El trasfons de la novel·la, evidentment, és aquest canvi paisatgístic que experimenta, que hem experimentat tots els que hem viscut els anys 70, que encara, encara que la Costa Brava ja fos un referent turístic, no era com ara, no? Això ha sigut un boom. Llavors, explica una mica de trasfons, doncs, desagrador d'aquest canvi físic i social que hi ha hagut en 30 anys, doncs des del començament dels inicis del boom del turisme fins després la segona part del llibre, que ja és en el canvi de segle, l'any 2000. Llavors, per això, doncs, la mala bava, més que mala bava, doncs és una mica de crítica social o de crítica, encara que no s'hi pugui fer res, sobre tota aquesta pressió urbanística i turística que no n'hem après, i que continuem fent les mateixes barrabassades que hem fet 30 anys enrere o 40 anys enrere.
També ets articulista, escrius a la revista Gavarres i a la revista de Girona, i sí. Reportatges, també una mica sobre, algun reportatge sobre els marges, també ens parlaves dels marges.
Sí, és veritat. És veritat. Sí, hi ha un article que parla de la gent que decideix aïllar-se una mica de la societat, fer una mica la seva, ser el màxim possible d'autosuficients, no? Aquesta gent que s'instal·len, doncs, en un mas, a vegades en comunitat, i viuen de la terra, viuen de gallines, de l'hort, miren d'alimentar-se de lo que és la llum, l'energia solar, etc. No? Va ser un reportatge molt maco.
Doncs la novel·la, al moment, la guanyadora del Premi Empordà Novel·la, hi ha una previsió de quan sortirà publicada? O sigui, per aquest Sant Jordi estarà o ja anirem al següent?
No, per aquest Sant Jordi no. No, perquè ara hi ha tota la feina de recorrecció, maquetació, disseny de portades, etc, etc. Això jo no ho sé, perquè depèn de Brau Edicions, que és l'editorial de Figueres que publica sempre els Premis Empordà. Suposo que sobre setembre-octubre és quan el llibre veurà la llum, no? I estarà a les llibreries.
Doncs esperem aleshores, i en parlarem també quan es publiqui. En Rafael Casas és editor de l'editorial Lluny del Ramat i el guanyador de l'edició d'aquest any del Premi Empordà de Novel·la amb la novel·la El moment, que, com deien, sortirà publicada a partir del setembre-octubre a Brau Edicions. Moltíssimes gràcies, Rafael, que tinguis molt bon dia i felicitats.
Gràcies a vosaltres, merci.
Que vagi bé.
Vinga, adéu-siau.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De dilluns a divendres, de 8 a 9, i ara són les 8, pràcticament la meitat d'aquest termini, les 8 i 28 minuts. De seguida parlarem també de llibres avui amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, però abans hem d'explicar altres coses. Per exemple, que els agents rurals denuncien l'auge de corriols que s'obren sense permís als boscos gironins i demanen regular-ho. Segons el cap de l'àrea regional dels agents rurals de Girona, l'Ignasi de Dalmases, amb una normativa específica serà més fàcil actuar i fer pedagogia, i afirma que s'està malmetent la natura i erosionant el terreny, Maria.
Segons detallen, aquesta dinàmica s'estén indistintament a totes les comarques de la demarcació. Hi ha llocs que es veuen molt afectats per aquesta pràctica, com és el cas de Bescanó, on hi ha prop de 300 quilòmetres de corriols de bosc publicats a aplicacions que trauen ciclistes quan no són per aquest ús. Segons subratlla de Dalmases, aquest fet encara agreuja més la situació perquè, a banda d'incrementar-se el nombre d'obertures de corriols, si estan publicats a internet o es difonen a través de curses, no augmenta la popularitat i la concurrència i, en conseqüència, el desgast del terreny.
En les xarxes socials doncs, pots trobar quantitats d'itineraris, posar en aquest cas emblemàtic, d'un municipi també d'aquí el Gironès, doncs, de que només en aquest municipi hi ha uns 300 quilòmetres que pots trobar les xarxes socials que estan marcats com circulables en bicicleta, quan no és així.
Un dels danys que provoca l'obertura d'aquests camins sense permís al bosc és precisament l'erosió del terreny, que es va desgastant a còpia de passar-hi. Segons denuncien els agents rurals, també se'n veuen afectades les espècies que hi viuen, perquè s'arrenquen plantes o es talen arbres. A més, el cap dels rurals denuncia que tot sovint localitzen estructures instal·lades per fer salts amb BTT.
Per això els agents rurals demanen regular l'activitat per poder actuar en contra d'aquests corriols il·legals.
Tal com reclama Ignasi de Dalmases, aquesta normativa els permetria actuar d'una forma més àgil i fer pedagogia.
Com més regulades tinguem totes les qüestions que són de la nostra competència, més fàcil ho tindrem també per poder actuar i també per fer-ne pedagogia. Perquè a hores d'ara també és una mica difícil. Ens trobem sovint amb el sector també, però a vegades també ens trobem amb aquesta limitació per amb dues bandes de dir, bueno, i amb quina normativa ens podem basar doncs, per fer pedagogia a tots els que practiquen doncs, aquest esport i per poder posar limitacions, no?
Els rurals també alerten que accedir al medi per corriols que no estan legalitzats pot suposar un perill per als mateixos ciclistes. Això passa en ocasions com quan es fan batudes de senglar, perquè els caçadors tenen permís per fer l'activitat en un perímetre concret en què no s'espera que hi pugui passar un ciclista. De fet, des del cor recorden que ja hi ha hagut accidents d'aquest tipus a la demarcació de Girona, com el de l'any passat a Forallac, en què un ciclista va quedar ferit de gravetat quan un caçador li va disparar en confondre'l amb un senglar.
El programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte ha diagnosticat 27 nous casos a la regió sanitària de Girona aquest 2024. Això representa un cas per cada 1.000 persones cribrades. Tot i l'augment de participants respecte a l'any passat, amb gairebé 10.000 persones més, la taxa de resposta segueix sent baixa. Només un 35% de les persones, unes 130.000 persones que es convida a participar en aquest cribratge de càncer de còlon, han completat el procés i la xifra també és baixa aquí a casa nostra.
Al Baix Empordà la participació és encara més reduïda, amb un 31,64%, una de les més baixes de la regió. Per contra, el Ripollès supera el 47% i altres zones, com el Gironès, la Garrotxa i l'Alt Maresme, es mantenen per sobre del 35%. Els especialistes alerten que la detecció precoç pot ser clau per millorar la supervivència, ja que aquest tipus de càncer no sol donar símptomes fins a fases avançades. El programa convida cada 2 anys a les persones entre 50 i 69 anys a recollir un kit a la farmàcia per fer-se la prova a casa. En cas de resultat positiu, se'ls cita per una colonoscòpia. En 11 anys s'han diagnosticat 582 càncers a la regió i s'han extirpat nombroses lesions benignes que podrien haver evolucionat en tumors. Els experts recorden que el càncer de còlon és el més habitual a la demarcació, amb 600 casos anuals i 200 morts. Coincidint amb el Dia Mundial contra el Càncer del Còlon, fan una crida per incrementar la participació en el cribratge.
La Comissió Europea vol cobrir fins al 80% de les inversions verdes que faci el sector del vi. L'objectiu, segons diuen, és ajudar a reduir l'excedent de vi i adaptar-se millor als efectes de l'escalfament global.
Les noves mesures volen donar més marge als estats per impulsar iniciatives sostenibles. Tot i això, Brussel·les no preveu augmentar el pressupost anual europeu, que continua sent d'uns 1.000 milions d'euros. Això significa que cada estat haurà de redistribuir els fons ja existents per aplicar aquests canvis. Per estabilitzar el mercat davant la caiguda de consum en alguns països, com França o Itàlia, Brussel·les també proposa facilitar l'arrencada i l'esporga de vinyes. A més, vol flexibilitzar les autoritzacions per a la replantació. Una altra proposta destacada és equiparar les ajudes que reben les cooperatives de productors de vi amb les que ja reben els petits productors. Aquesta mesura busca afavorir la competitivitat de tot el sector. Com a resposta als canvis d'hàbits dels consumidors, també es planteja millorar l'etiquetatge dels vins sense alcohol per fer-los més fàcils d'identificar. Brussel·les recorda que, tot i ser un segment encara petit, aquest tipus de producte creix ràpidament i cada vegada n'hi ha més quantitat. Segons dades de l'Organització Internacional de la Vinya i el Vi, el consum del vi a la Unió Europea ha caigut des del 2008. Tot i que França i Itàlia han vist descensos importants, Espanya ha registrat un increment del consum en els darrers anys. Per fer front a la nova realitat, el sector aposta per l'exportació. Tot i això, les exportacions van baixar el 2023, sobretot a França i Espanya. La incertesa comercial amb els Estats Units i el risc d'aranzels continuen generant inquietud. La proposta de Brussel·les es debatrà ara entre els Estats i el Parlament Europeu. La Comissió confia que s'aprovi ràpidament, ja que compta amb un ampli suport del sector i dels governants europeus.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
A Palamós, l'Ajuntament ha començat el dispositiu anual de neteja i manteniment de les platges per tenir-les a punt abans de Setmana Santa. L'actuació es posa en marxa coincidint amb el final dels temporals d'hivern i les pluges persistents que han marcat l'inici de la primavera.
Les tasques se centren en tres punts del litoral: la Platja Gran, la Fosca i Castell, els espais amb més afluència turística. Es retiren aquestes restes vegetals com troncs i branques, així com residus arrossegats per mar. La neteja es fa amb una maquinària especialitzada que garbella la sorra i amb equips manuals per les zones més complicades d'accedir. Un dels elements destacats d'enguany és la presència de grans quantitats de les barquetes de Sant Pere, uns organismes marins semblant a meduses però inofensius. Tot i que no són perillosos, poden generar molèsties visuals i olfactives un cop s'assequen. Per això es retiraran quan quedin deshidratats. Aquesta actuació forma part del Pla Anual de Manteniment del Litoral. Les tasques de neteja es fan durant tot l'any però s'intensifiquen a la primavera i esdevenen diàries a l'estiu. A més, el servei de socorrisme s'activarà al juny i funcionarà fins al setembre.
L'Ajuntament de Palamós ha reobert també la circulació a l'Avinguda de la Llibertat després d'unes obres que han permès posar-hi un nou carril bici.
El traçat s'ha incorporat al costat esquerre de la calçada en direcció sortida del municipi, sense afectar les places d'aparcament existents. Amb aquesta reforma, el carrer passa a ser sentit únic per a vehicles de motor, en direcció cap al carrer Àngel Guimerà. Els conductors que vulguin accedir al centre hauran de fer-ho a través del carrer de la Riera i enllaçar amb Enric Vinque. La xarxa ciclista de Palamós ja suma prop de 4 quilòmetres i connecta una desena d'equipaments públics, com l'Hospital Comarcal, la Biblioteca Municipal o l'Institut d'Ensenyament Secundari. A més, s'ha instal·lat un punt de recàrrega per bicicletes elèctriques a la plaça dels Països Catalans. El projecte ha tingut un cost total de 500.000 euros finançats, amb 300.000 euros de la Generalitat i la resta del Servei Català de Trànsit.
Dues notícies de Palafrugell per començar, que ha començat un projecte solidari per enviar prop de 100 bicicletes al Senegal. La iniciativa compta amb la col·laboració de la policia local i l'associació sense ànim de lucre Projecte Chevy. De moment ja han arribat una trentena de bicicletes al país africà i les properes setmanes s'hi enviaran la resta fins a superar el centenar. Les bicicletes venen de la comissaria de Palafrugell i arriben després de ser abandonades a la via pública o recuperades en casos de furts. Els policies busquen els propietaris, però si ningú les reclama al cap de 6 mesos, la llei permet cedir-les per un ús social. Només es descarten les que estan en molt mal estat o que no es poden reparar. La resta es donen a entitats que en poden fer un bon ús, un ús social, i en aquest cas el Projecte Chevy ha decidit enviar-les al Senegal. Projecte Chevy va néixer l'any 2003 arran d'una pèrdua personal. Des de llavors, l'associació impulsa projectes que busquen millorar la vida de persones amb pocs recursos. Els objectius principals de Projecte Chevy es basen en promoure iniciatives que ajudin a millorar les condicions de vida dels més desafavorits. I Oxigen Palafrugell s'ha reunit amb altres associacions de comerciants del Baix Empordà. Ho han fet a la trobada anual de la Cambra de Comerç de Palamós. La trobada va servir per compartir experiències, avaluar l'estat del sector i planificar iniciatives per aquest 2025. Hi van assistir també Fecotur de Palamós, la Federació de Comerç de la Bisbal d'Empordà, l'Associació de Comerciants de Calonge i Sant Antoni també, i un dels temes que es van tractar va ser la comerciada, també accions de formació per comerciants, el projecte Retail Tour i la diagnosi dels punts de venda. A part, també van analitzar els resultats del 2024 i van identificar reptes de futur per millorar la competitivitat del sector. La jornada va acabar-se amb un dinar informal. Comencem ara l'àmbit cultural, que acabarem, com us deia, parlant amb la Maria Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella, però abans hem de començar parlant d'una nova exposició al Castell de Púbol. I és que la comissària de l'exposició El despertar del mite a Gala Dalí, Bea Crespo, apunta que encara hi ha molt a dir de Gala i la seva relació amb la moda. Ho explicava en una entrevista ahir al Supermatí, després de donar més detalls d'aquesta nova mostra que recull els models més destacats de les tres exposicions que es van presentar l'any passat en el marc d'una col·laboració amb la Roca Village.
Entre les peces destacades hi ha vestits i conjunts d'autors de referència del segle XX com Saskia Parelli, Hubert de Givenchy i Ole Cassini. Una de les grans novetats és la incorporació d'accessoris inèdits que no s'havien exposat mai. Quatre d'aquestes peces es mostren en una vitrina inspirada en els aparadors surrealistes dels anys 30. Les mans de porcellana que sostenen els complements aboquen el concepte del ready-made que tant va influir Dalí.
I ho fem a través d'una vitrina que és un disseny de Pep Canaleta que inspira o recupera d'alguna manera aquests aparadors surrealistes dels anys 30 que va fer Salvador Dalí. Llavors es presenta tot com una mena de banquet de línia en el qual doncs, unes mans de porcellana que a més són com reutilitzades seguint una mica la idea del ready-made doncs mostren aquests accessoris.
Entre aquests accessoris inèdits hi ha una diadema de Suzanne Remy, una dissenyadora francesa formada al taller del Saskia Parelli, un llaç amb el vel típic dels anys 40, un casquet creat conjuntament per Remy i el dissenyador de sabates Roger Vivier, i un collaret inspirat en la Grècia antiga atribuït a l'artista Lisa Sotilis, amiga personal de Dalí. La mostra també incorpora una selecció de fotografies d'arxiu per contextualitzar els vestits i mostrar com Gala projectava una imatge molt calculada i estètica. Segons Bea Crespo, Gala escollia les peces amb intenció, sovint, per reforçar el missatge visual i simbòlic de l'obra de Dalí. Això convertia la seva manera de vestir en una forma més d'expressió artística. La mostra es podrà visitar al Castell de Púbol fins al 7 de gener de l'any 2026.
L'economia blava creix un 6% i el volum de negoci de les activitats marítimes s'enfila fins als 111 milions d'euros. Una de cada tres empreses són centres d'immersió i es concentren sobretot a la costa de Girona.
Els centres d'activitats marítimes de Catalunya van generar un volum de negoci de 111 milions d'euros el 2023, segons l'estudi socioeconòmic del sector que el Departament d'Agricultura ha presentat al Saló Mediterranean Diving Show de Cornellà. Segons aquestes mateixes dades, el valor afegit brut del sector és de 58 milions i dona feina a pràcticament 1.700 treballadors. Són dades a l'alça i representen un creixement del 6% respecte a l'any anterior. L'aportació total de l'economia blava dels centres d'immersió és de 41 milions amb un valor afegit brut de 23 i una ocupació de 730 treballadors. En bona part es tracta d'empreses petites de menys de 5 treballadors. De fet, només el 3% dels centres d'immersió té més de 20 treballadors. La majoria són al litoral de Girona i Barcelona. Pel que fa al model de negoci, la majoria dels casos es tracta de microempreses de menys de 10 treballadors. Aquestes, segons la distribució per gènere, són homes en un 58% dels casos, mentre que les dones que treballen en aquest sector representen l'altre 42%. L'estudi també apunta una obvietat, i és que les activitats marítimes recreatives tenen una alta estacionalitat als mesos d'estiu. Així, el 58% dels centres comença la seva activitat durant la Setmana Santa i la finalitza a finals de setembre o octubre, mentre que només el 34% obre tot l'any. La responsable d'Afers Marítims de la Generalitat, Carme Rodríguez, detalla en declaracions a l'ACN que aquest és un sector a l'alça que, d'ençà de la pandèmia, atrau cada vegada més participants. Tot i això, l'estacionalitat està encara molt marcada per la temporada estival.
Diríem que l'estacionalitat hi és molt marcada, i tot i que amb el canvi climàtic i amb la procedència de practicants que venen d'altres llocs molt més freds on puguin trobar, que aquí es puguin practicar aquestes activitats al mes d'octubre, al mes de novembre, durant tot l'any, l'estacionalitat és marcada. Per exemple, els centres d'immersió, doncs la majoria de centres, al voltant, no sé, la immensa majoria, obren de Setmana Santa i finalitzen la temporada a finals de setembre cap a l'octubre.
Amb tot, Rodríguez destaca l'arribada de cada vegada més visitants vinguts d'altres països més freds. Això, sumat a l'impacte del canvi climàtic, ajuda a poc a desestacionalitzar el sector. Des del punt de vista turístic, el principal destí internacional de busseig a Catalunya és la Costa Brava.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Repassem el que passa a casa nostra i et descobrim les novetats, els personatges i els espais més destacats del Baix Empordà.
Doncs sí, el Supermatí, l'informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, i que també podeu seguir per Ràdio Bisbal, avui des de Ràdio Palafrugell. I avui parlem de llibres. Connectem amb Torroella i parlem de llibres amb la Mare Teresa Calabús, o la llibreria El Cucut de Torroella. Bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Molt bé.
Doncs bé, mira, avui un llibre, un programa amb molt de llibres, perquè hem entrevistat en Rafael Casas, el guanyador del Premi Empordà de Novel·la, que tu formaves part del jurat, no?
Sí, per tant, sóc una de les 6 persones que més en sé de la novel·la, a part de l'escriptor.
De les persones que han pogut llegir-la, no?
I tant, i tant, i tant, sí, sí. Doncs sí, estem molt contents al jurat de que, bueno, s'hi hagi presentat escriptors de la categoria d'en Rafael, perquè sovint vam rebre més de 80 originals, però sovint hi ha gent que es presenta premis perquè han estat potser rebutjats per editorials. Sempre n'hi ha de bons, eh? Ara aquí jo no vull pas dir que no sigui el cas, però de 80 avui dia en salvem 10, sabeu?
Ja.
I clar, hi ha una diferència quan hi ha un mestratge, quan s'hi ha presentat una persona que fa anys que escriu. A més, en Rafael té un perfil complet en el món editorial, perquè té l'editorial lluny del ramat, o sigui que té un ull clínic, eh? Té un ull que també sap triar i sap veure on hi ha bona literatura. I bona, a més, sense ser de modes, o sigui, bona amb segell propi, amb una identitat que la fa única, perquè això també costa, vull dir que a vegades llegim llibres que sembla que estem llegint el mateix un dia darrere l'altre, i amb els llibres que publica en Rafael això no passa tampoc.
Mm-hmm. Sí, a més aquesta versatilitat, no? Dissenyador gràfic, escriptor, editor, sí. Articulista en exacte, revistes... Sí, sí.
Crític constant, perquè avui dia sí. És una persona que posa per endavant el criteri, suposo que ja et deu haver deixat anar alguna coneguent-te'l, vull dir que...
Doncs mira, no, s'ha comportat, ja intentava veure si d'allò, però s'ha comportat.
No, l'has provocat poc, que deus haver sigut massa.
Sí, poder sí.
O no saber qui l'escoltava l'ha frenat, però vaja, no frena gaire res, m'estranya. Potser és que era massa aviat el
dematí. Potser és això.
Si hagués vist les notícies, potser ja hagués tingut més mala llet.
Potser és això.
Mira, jo avui us hagués parlat de l'Antònia Carré-Pons, però també us puc dir que en Rafael té en la seva editorial dues obres publicades, El nen que volia ser assassí i La plaja de les tríbies, que just La plaja de les tríbies també ho vaig llegir, molt interessant, està situat a Palamós i parla de l'especulació immobiliària, però tot des de la novel·la d'intriga catalana, saps? Vull dir, allò, un thriller dels que nosaltres situem en l'època, doncs, dels americans i aquella, l'època daurada de la cua de palla, doncs, bueno, hi ha escriptors de la talla d'en Rafael Casas que estan fent aquestes novel·les a casa nostra. I ara també en té un altre, Llibres del Delicte, o sigui, sobre la llibreria. Aquest any, a part de que ve com a editor en el Berenar Literari, ve per Llibres del Delicte com a escriptor, que ha tret una novel·la sobre un personatge que diu, al principi de la novel·la, que sap que s'està morint, semblaria que podria ser una sobredosi perquè està enganxat als ansiolítics, però, bueno, vol salvar una dona. Sempre hi ha un punt romàntic, en els llibres d'en Rafael, tot i que ja ell ho dissimula, vull dir, és d'aquests romàntics que no és moda ser-ho i que, no, sí, ja està disposat a tenir aquest punt dolç en les, o d'esperança en les seves novel·les, No és un destructor definitiu. No és pas que tingui... Si és molt realista, no és pas que sigui permissiu amb res, però sí que accepta doncs, la força de l'amor, i això també a les dones del jurat també ho hem valorat en aquesta novel·la que es publicarà d'aquí 3 o 4 mesos, no recordo tot el mes que ho treuen. Té aquesta que es diu BZD, que és Llibres del Delicte, i llavors, publica cada any unes històries de tramuntana, no sé si us ho ha dit, en la qual convida més de 15 autors de casa nostra a fer un conte i fa doncs, els reculls que us n'hem parlat, diverses vegades, d'històries de tramuntana.
Sí.
Sembla que cada vegada que ha sortit un recull nou us ho hem dit a ràdio.
On es publica Històries de tramuntana?
Lluny del Ramat.
Lluny del Ramat, també.
Ell n'és l'editor, sí.
I quantes... Lluny del Ramat. I són edicions anuals?
És anual, s'importa 3, ja, i aquest any sobre la taula tenim la tercera, sí.
Déu-n'hi-do. Doncs mira, si n'hem parlat, no n'era conscient.
Ja, sí, n'hem parlat, sí.
Doncs, mira, m'ho apunto també perquè... Val la pena. Clar, ara estava veient això, totes les novel·les, llibres publicats... Sí, de fet, ens deia, era tot novel·la, de ficció, tot era ficció d'autors catalans.
Sí, sí, a més, això, no?, trobar una obra, una bona literatura amb un autor que no ha publicat o que tingui o que sigui desconegut o això que estem dient, una veu pròpia, una veu que, bueno, tu estàs una mica en solitari, m'imagino tots els editors quan els hi arriben tots els originals, vull dir, anar llegint i arriba un moment, a veure, hi ha unes evidències, quan et poses a llegir, però, ostres, no només a vegades quan t'agrada molt una obra, ens han explicat, no?, editors una mica més petits amb els quals hi tenim confiança, sinó, i ho poden tirar endavant, allò, saps? El públic ho comprarà, podran competir amb totes aquestes grans editorials i aquestes cases que paguen perquè surti a tots els mòbils quan els engegues la publicitat. Vull dir, ens arriba propaganda de llibres editats a Sud-amèrica i, en canvi, vull dir, llibres editats al costat de casa no en sabem res. Penso que, bueno, això... Mira... Ara parlarem de llibreries. Això la gent ho pot resoldre entrant a la llibreria, que és on intentem tenir tot el que s'ha de poder ensenyar i tot el que fem a casa.
Sí, quin millor catàleg que entrar a una llibreria, no?
Exacte, sí, perquè cada vegada la gent està menys informada, o sigui, la quantitat d'informació no els hi deixa veure les diferències. I llavors, de sobte, la informació que reben és sempre del mateix estil. Si tu un dia comences a clicar... Doncs, bueno, no sé, una notícia d'un clàssic com Epicur i sembla que t'interessa això, arribarà un moment que semblarà que tots els clàssics grecs i llatins estan de moda i ho estàs rebent només tu. Vull dir, la teva filla, si és una adolescent que té 16 anys, estarà rebent llibres de romanticisme eròtic. Vull dir, i esteu de costat a la mateixa casa i us entrarà una informació absolutament... diferent un de l'altre, i cada un es pensa que allò és el que és bonic que hi ha al carrer. Vull dir, fins que no s'entra en una llibreria, no es veu les diferències.
Doncs sí. Entenc que avui ens volies parlar d'una altra lectura, però...
Sí, però ja ha estat bé, no?
Ho deixem per la setmana que ve,
i tant. No passa res, tenim dies.
Veia, quan parlàvem amb en Rafael, veia, té... 4 novel·les publicades, aquesta al moment serà la 5a. Tenim Les Portadores, tenim El nen que volia ser assassí, Les platges de les Tríbies i BZD. Quina et recomanaries que comencéssim?
A mi em sembla que us agradaria molt la platja de les Tríbies.
Val.
A mi em va agradar molt i, bueno, nen que volia ser així, no us en puc parlar perquè no l'he llegit i les portadores crec que és una obra que ell mateix ja la deixa una mica com a uns inicis en els quals poder ja n'estar bastant lluny.
Ja.
I crec que la seva manera de ser, o sigui, ja ell com a persona i el que ha escrit i com escriu, li agrada més ara que no pas en l'època de les portadores, que era molt com una manera d'arrencar, però no probablement el millor.
Mm-hmm. Doncs anem amb la platja de les Tríbies. Ens deies, bé. Ets de les poques persones que ha pogut llegir el
sí,
moment.
Sí, em penso que som 10 o així.
Què és el que més t'ha agradat a tu com a membre del jurat?
Bé, a mi m'ha agradat... curiosament, vull dir, la cruesa de la novel·la. El dir, bueno, això, si passa això, jo crec que irà així. Penso que té molta raó, ja no hi ha gaire confiança en les persones, en la generositat humana, la justa. És a dir, sí que n'hi ha, però jo i els meus, vull dir, no hi ha concessions, no. Primer dispara i després pregunta, saps? O sigui que això em va agradar perquè és atrevit, en realitat, vull dir, està molt bé. I també us diré, i amb això crec que no faig spoiler, que acabem amb un somriure al final. O sigui, després de la cruesa, la desolació de la novel·la, l'aventura, perquè a més hi ha molta acció, no s'entreté en Rafael, vull dir, escriu a raig o escriu ràpid, vull dir, i això el lector ho nota i també llegeix ràpid, però després d'aquesta cruesa que hi ha a tota la novel·la, que és allò, m'he de defensar, he de defensar la meva vida al preu que sigui, trobem un punt i final que no és final del tot, perquè hi ha una mica d'obertura perquè el lector se'l faci seu. Hi ha un somriure que dius, ai, gràcies, Rafael, per favor, gràcies. Gràcies per aquest somriure.
Que bé.
Doncs això.
Molt bé. Doncs tenim ganes ja que es publiqui. Ens deia que en Rafael que fins al setembre, octubre, no la podrem veure, per tant ja...
I sortirà a Brau Edicions, de Figueres. L'editorial que publica el Premi Empordà de novel·la és Brau.
Ens deia això, que fins al setembre, octubre, no la tindrem a les llibreries.
Sí. Segurament. Però vaja, ja us avisarem ràpid, tant punt entri, ja ho sabreu.
Exacte. Ens deies, però, que en Rafael Casas serà aquest any el Berenar Literari, igualment.
Sí. I bé, això com a editor i com a escriptor d'una novetat a Llibres del Delicte. Vull dir que no publica... No és que hagi fet una editorial per publicar-se els seus llibres. Mira, a finals d'aquest any haurà publicat llibres seus, però també BZD, que és el que hi ha... Jo no sé si ho he de dir així, però clar, el llibre es diu B, de Barcelona, ZD, el que va publicar Llibres del Delicte va sortir ara fa un parell de mesos.
Mm. Ens deia ell que, en tot cas, que a lluny del ramat, a la seva editorial, que ja tenen el calendari de publicacions ple fins a ben bé entrat el 2026. O sigui, que els va bé.
Sí, clar, perquè sí que és d'aquests editors que vol seguir i acompanyar cada llibre que fa. Tampoc és qüestió de fer llibres com xurros i que després l'escriptor s'hagi d'organitzar presentacions i es trobi allò... mira, he publicat el llibre, el té l'editorial i ja no me n'he de cuidar de res més, saps? Vull dir, ell el treballa, li dona marge, li dona temps. Nosaltres, els llibreters, ara, vull dir, hi ha editorials que, esclar... estem veient l'estanteria, ocupen mig metro a l'estanteria, si ens arriben 6 llibres més, anem a treure 6. Vull dir, això és com la roba dels armaris. Vull dir, si tu compres 10 faldilles, te'n sobren 10 de l'armari. Vull dir, que... I amb els llibres ens està passant el mateix, no sabem què fer els llibreters, saps? I ell ho té clar com a editor. Vull dir, em vau treure 12 a l'any o menys, em sembla que eren 6 a l'any, un cada 2 mesos. Tot i que depèn dels originals que li arribin, li costarà mantenir aquesta idea, perquè és que també t'il·lusiones en publicar el que t'agrada, m'imagino.
Molt bé, doncs aquesta novel·la, al moment, que encara no podem llegir, a partir del setembre, però en Rafael Casas, que té un bon grapat de llibres que val la pena.
Exacte, podeu posar al dia.
Ens podem posar al dia, però esperant que es publiqui al moment la guanyadora del Premi Empordà de Novel·la.
Sí,
Maria Teresa, moltes gràcies, que vagi molt bé, tinguis molt bon dia.
Igualment a vosaltres, bon
adéu.
Dia.
Adéu.
Adéu-siau, adéu.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Aquí aquest supermatí en què hem explicat la denúncia dels agents rurals de l'auge de corriols als boscos gironins i que reclamen una regulació per evitar aquesta pràctica il·legal. També que el cribratge de càncer de còlon i recte detecta 27 casos nous a les comarques de Girona, però que el Baix Empordà és una de les comarques amb menys participació en aquest cribratge. Que Brussel·les vol cobrir fins al 80% de les inversions verdes que faci el sector del vi i que Palamós comença a netejar ara les platges per preparar-les per Setmana Santa. I també que han reobert l'Avinguda de la Llibertat amb un nou carril bici. I a Palafrugell canvien més de 100 bicicletes abandonades al Senegal a través del projecte Xevi, i l'Associació de Comerciants de Palafrugell es reuneix amb altres associacions de comerç del Baix Empordà. I pel que fa al temps, avui esperem un augment de núvols progressiu al llarg del dia. Encara aquest matí està fent sol, però a partir de la tarda els núvols guanyaran terreny i de cara al vespre nit no seria descartable algun ruixat. 4 gotes. La temperatura baixarà respecte a ahir, amb màximes que amb prou feines arribaran als 20 graus. Vent de gregal a la mar, que anirà de baixa durant el dia. Demà dimecres serà un dia amb molts més núvols i possibilitat de pluja feble. El Supermatí torna demà a les 8 del matí, aquest informatiu conjunt de Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal. Que tingueu molt bon dia. Adéu.